Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Vinga, va, 10 minuts, gairebé que passen de les 5 de la tarda, com ara ens anunciaven els companys d'informatius d'aquesta casa. Els bombers segueixen treballant en l'extinció d'aquest incendi que s'ha declarat fa poques hores al pont d'Armentera, a l'Alt Camp. Nosaltres hem trucat des d'aquest programa als serveis de bombers per intentar saber què és el que estava passant, i és evident que ens han dit que estaven treballant en tot plegat, però a 6:15 de la tarda, la directora dels Serveis Territorials de Tarragona, Eli Llombart, juntament amb el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, faran atenció als mitjans per explicar l'evolució d'aquest incendi de vegetació a Pont d'Armentera des de Santes Creus. De moment no hi ha ordre de confinament i el cap de l'incendi ha topat amb uns camps de conreu, i per aquest motiu els bombers creuen que l'evolució del foc serà bastant positiva. Nosaltres que ho seguirem tot plegat des de Ràdio Estel. La segona cosa que us volia dir a aquesta hora és que aquest dijous 29 de juny, la Vall de Núria celebra la Diada de Sant Pere per inaugurar la temporada de pastures, tal com marca la tradició, i a les 12:10 es celebrarà al Santuari de la Mare de Déu de Núria la missa solemne, seguida de la processó cap al llac, la benedicció de les pastures i el repartiment dels aliments als peregrins. Trobareu tota la informació d'aquests actes a valldenuria.cat. Aquest dijous viu la festivitat de Sant Pere a la Vall de Núria.
Els dilluns són Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
I ara sí, ha arribat l'hora de saludar-la amb ella, la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Broncova. Què tal? Bona tarda.
Hola, hola, bona tarda.
Com doncs estàs?
Molt contenta d'estar aquí. Sí? Acalorada.
Fa
però
molta calor avui,
molta,
eh?
Molta. Jo això el mes de juny no em sembla correcte, però bé, és el
no
que
sembla correcte.
No.
No hauria de ser així.
És excessiu, això no està funcionant.
Val. Va, com ho comencem això avui?
Doncs mira, avui us porto un dramon, a més.
Que bé.
Sí, bueno, he pensat... No, però tu ja també has avançat drames, i dic, mira, clar, és molt adequat, oi?
Sí.
Doncs mira, us porto el dramon, a més, el pitjor és que està basat en una història real, amb la qual doble dramon, i com que ja fa molts dies que no estamos de lagrimita, he pensat, toca, Maria, hoy toca, hoy toca drama. Vale? Mira, és una obra del ja amiguíssim d'aquesta secció de l'òpera rock, que és Gaetano Donizetti.
Home.
Sí, que ja ho vam comentar, és el compositor...
Ja programa.
Sí, el compositor más veloz del romanticismo. I avui us porto una joieta, Lucia di Lammermoor.
Més potent, eh?
Ai, se anuncia, se masca tragedia.
Se masca tragedia, sí.
Ho notes?
Sí.
És que jo ho noto. A més, us he posat al punt de dir, Chan, ai, què passa?
Exacte.
Chan, oh, Dios mío, todo pinta mal.
Perquè un Chan dius, vale.
Sí, però...
Però dos Chans...
Ja està. Tiburón no s'ha ensenyat mucho.
Ara.
Vinga, va. Per començar, a mi m'agradaria fer una mica de memòria, tot i que hem parlat d'ell en més d'una ocasió, però en aquest cas vull fer memòria sobre la seva biografia del compositor. Per què? Perquè penso que aquesta obra... Concretament aquesta, la Lucia di Lammermoor, és un reflex de moltes coses que ell representava com a persona i també com a compositor. Així que farem una petita repassada, si et sembla.
I si tant, bona.
Sí, mira, tenim a Donizetti, recordem, un dels tops del bel canto, que ja hem comentat en més d'una ocasió. Bel canto, cantar bonic, no enganya a nadie, se autodefine. Canta bonito, ara, ja senyorita. Exacte. Doncs te'n recordes allò que dèiem dels castrati, que havien de fer uns gorgoritos tremendos? Vale, doncs el bel canto és un upgrade. Vale? És encara més.
Val.
Sí, és una...
Més exagerat, eh?
Sí, perquè no només han de fer els gorgoritos, sinó que han d'aguantar les notes, han de ser fines, delicades, han de tenir força i sense estar castrau, que això lo complica, recordem-nos.
Doncs el que deia la Maria, que... perquè veiem la
complicació.
La complicació, de gràcies, Maria, de tot plegat. Han de cantar amb força,
sí,
però suau.
Exacte.
I com, és molt difícil, això, eh?
Home, és dificilíssim. A més, a part d'aquests gorgoritos més elaborats, aquesta força però alhora subtilesa, també els cantants suen la gota gorda. Per què? Perquè, a més, han d'interpretar papers super exigents i dramàtics. Sí. Aleshores, has d'estar ahí rasgándote les vestidures con una nota delicadíssima i con gorgorito al final.
És així.
¿Cómo se te queda el cuerpo? Fatal. A ellos, mal. Ja, és un atur de força.
Sí.
Bueno, va, parlem d'ell de nou. Donizetti viu i composa en ple romanticisme. I com ja us he dit alguna vegada, la seva pròpia vida sembla sortida d'una novel·la de Walter Scott, o sea, en el romanticismo y todo él es un romántico empedernido. Així que comencem pel principi. Mira, va ser el cinquè fill d'una família superhumil que vivien al soterrani d'una zona suburbana de la ciutat de Bèrgamo. Uh-huh. Encerrados, tristes, mal, allà, a Borgo Canale. Què passa? Que dels cinc germans només en varen sobreviure tres, que això ja és una tragèdia de passar. Passa que el pare era conserge d'una casa d'empenyoraments, amb la qual estava, no podia estar més allunyat del món de la música i de les arts en general, perquè ja tenia prou ell amb alimentar tota la seva família, saps? Qüestió, que aquell era el Donizetti, doncs el petit Gaetano era un gamberrete de calle, sin oficio ni beneficio, bàsicament. Un xavalín de calle. Però en aquell moment, el compositor alemany Simon Mayer decideix obrir una escola gratuïta de música per tal de treure dels carrers els xavals sense recursos. I patapam, qui era un xaval sense recursos? Evidentment, el nostre Donizetti. I ell té la gran sort de ser admès. Què passa? Que d'entrada el petit Donizetti no destacava gaire, ¿vale? Segons el mateix Mayer, deia que el pobre tenia una veu lletja. O sea, esto de la... Ay, las voces blancas, angelicales... No, el pobre home cantava horrorosament, ¿vale? Però va veure, el Mayer va veure que tenia una oïda extraordinària i que, a més, ja hem dit, és el més veloç. No només composant, sinó que aprendia a velocidad del rayo. Així que Mayer es va proposar ser el seu mentor i protector fins que va aconseguir... A part del grandíssim disgust del pare que creia que els músics eren vagos i maleantes, però bueno, Mayer, per sort no, va aconseguir enviar-lo a Bologna a estudiar amb el pare Mattei, que és el mestre de Rossini, el masterchef de los compositores.
Home, sí, un dels canelons.
Ara ho has dit. Correcte, correcte, correcte. Què va passar? Quan ell arriba a estudiar amb Mattei, es va fascinar pel món de l'òpera, però de seguida. Hombre, claro, un romàntic empedernido.
Tu diràs.
Tu li das una òpera i dime, dame más, quiero más.
Clar, clar, és així.
Sí. I a més, Sumalic era un gran amant de la literatura romàntica, amb la qual ell estava allà a topíssim. No li interessaven ni les gestes dels temps passats, ni els llocs llunyans. No, no, no. Ell volia parlar de la societat que l'envoltava, però des de la vessant més romàntica possible. Personatges reals que tenien com a fita aconseguir l'amor. Però que ja hem dit, són romàntics, què passa? No poden assolir l'amor. I què passa? Perquè, bueno, qüestions socials, econòmiques, polítiques... És igual, no poden. I com no poden assumir l'amor, què fan? Morir. Ai. Morir. Clar, Joan, és
pobre
així,
gent.
Això. El romàntic... Sí, sí, per sort no vivim el romanticisme.
No, clar, t'ho diràs.
Qüestió, que ell, amb aquest amor per la música, amb aquesta velocitat que tenia composant, va tenir èxit de seguida. Perquè ja ho dèiem, rapidíssimo, que era important, importantíssim ser productiu en aquella època. I després... També tenim el cas de que tenia una capacitat de fer que tot sonés absolutament preciós. Això que hem dit del bel canto, de nene, pero qué bonito te está quedando. Clar, el públic es va fascinar. Resum, Donizetti era ràpid, era bo, i a sobre les històries que triava per les seves òperes connectaven immediatament amb els espectadors. Per què? Doncs perquè sempre estaven plenes de passió, d'amor, de desig, de turment... I, a més, era superpolivalent, perquè, per una banda, tenia les comèdies, que sempre generaven connexió amb el públic. Per què? Perquè eren personatges del dia a dia, amb problemàtiques quotidianes i, a més, amb crítica als poderosos. Com el cas de l'Elisir d'Amore, que n'hem parlat, o el Don Pasquale, que vam parlar l'altre dia. I, clar, la tragèdia era tan humana i, alhora, tan passional i desgarradora que, mira, acabar amb el moc fins al genoll era quasi garantia. I al públic, això... li encantaven. Així que, als 30 anys, Donizetti ja era tot un tità de l'escena operística. I Lucia di Lammermoor és un exemple viu de tot això que us he explicat.
Canto, ¿eh?
Es tan bonito. ¿Tú lo oyes?
Claro.
Es que... ¡Ah!
Es precioso.
¡Qué bonito!
Es dramático. Es... que és el que dèiem,
claro,
però preciós.
Aquesta història és molt dramàtica. I és que aquesta història és molt dramàtica perquè la vida de Donizetti també és molt dramàtica.
Ara.
Sí, ens hem quedat a la trentena, triomfant com les palomites, i també... Sí, 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 sí. I a més, és un moment important a la seva vida perquè coneix, s'enamora i es casa amb una cantant preciosa de 18 anyets, Virginia Vaselli. Tots dos s'adoren, s'admiren, s'estimen, i el seu gran somni és fer una gran família. I
fixa't.
Tot sembla molt guai, la peten, se quieren, son felices, però no.
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 És que no hi surt res bé.
Perquè, que, ja t'he dit, el seu gran somni era tenir fills. Però, clar, lamentablement, cap dels tres fills que va portar el seu ventre a la pobra Virginia Baselli va sobreviure.
Ni un, eh?
Ni un.
Pobre.
I ells tenien moltíssimes ganes, amb la qual ho vivien com una tragèdia bastant forta. Tot i així, com et deia, era un matrimoni bastant feliç, amb la qual es van recolzar molt l'un en l'altre, però patapam, tragèdia una altra vegada. La Virginia, amb tan sols 27 anyets, va morir de còlera.
No.
Sí. Sí, sí, sí. Amb la qual Donizetti ha quedat devastat perquè no només ha perdut els seus tres fills i a la seva dona, sinó que és que un any abans havia perdut els seus dos pares.
Pobre, hi ha passat tot, eh? Realment, eh?
No, novel·la de Walter Scott. Sí, Donizetti. Ja entiendo lo de las óperas, porque tu vida es esto. Saps? Què passa? Que ell començava a sentir que la seva vida no tenia sentit, estava completament destruït emocionalment, i per a Massinri comença a mostrar símptomes d'una malaltia que els metges no saben identificar.
Ai.
No. Però comença a debilitar-se físicament, cada cop té un aspecte més cadavèric, li falla la musculatura, els tractaments de sangries, compreses fredes, calentes, banys de gel, no fan més que agreujar una agonia que li dura, atenció, 5 anys.
Déu-n'hi-do, 5 anys
així, eh? Sí, molt bèstia, i ningú sabia què era. Què passa? A poc, Donizetti va perdent el cap. Es va xalant. Vale? Per què? Perquè resultava que aquella malaltia era una sífilis absolutament galopant que ningú havia tractat durant 5 anys.
Clar, fatal.
Clar, estava terrible. Que més li havia valgut que hagués estat més aguda i acabar con este sufrimiento. Qüestió que ho van detectar, el van ingressar en un hospital psiquiàtric, després el traslladen a París perquè el visitin els millors metges de l'època, però res, ja era molt tard. Així que l'any 1848 el traslladen a Bèrgamo, la seva ciutat natal, i després de rebre la visita d'uns amics i els pocs familiars que li quedaven viu, que per suposat ell ja no va reconèixer, perquè no s'enterava de res, va morir cuidat a casa de la baronessa Scotti. I a més va morir completament anat del cap, pres d'una absolutíssima bogeria. I saps qui més mor embogida completament?
Qui?
Lucia di Lammermoor.
Home.
Paral·lelisme.
Sí que és la seva vida, sí.
Sí, sí. Subem esta música tan dramàtica, per Dios.
Digui jo que tants chants...
Mal
auguri.
Sí, ara ho has dit, és que aquesta àrea és la de l'auguri. És que mira com perceps les coses.
Veus?
Ja, eh? És que mare, que meravella, que meravella. Vinga, va, ara sí, parlem de Lucia amb aquests paral·lelismes que us he anat explicant.
Va.
I és que és un drama tràgic en tres actes basat a la novel·la The Bride of Lammermoor de Sir Walter Scott, que alhora, com us deia al principi de tot, es va basar en la història real d'una dama del segle XVIII. O sigui, això ha passat. I és terrible. Què va passar? Donizetti la va composar en un moment superdolç de la seva carrera. Perquè, mira, Rossini, per una banda, ja s'havia retirat a fer canelons, vale? A rebozar coses.
Sí.
I Bellini va morir molt poc després de l'estrena de Lucia. Així que ell, en aquell moment, era el compositor de bel canto més famós i potent del moment. També passaven que les condicions perquè l'òpera triomfés eren ideals. En aquella època, l'Europa romàntica, la gent estava superintrigada i interessada en la història i la cultura d'Escòcia. Doncs per què? Perquè tenia guerres superviolentes, hi havia moltes enemistats entre les famílies, intrigues, el folklore, la mitologia. I què va passar? Doncs que Walter Scott va fer servir tots aquests estereotips a la seva novel·la. Així que Donizetti, quan la va fer òpera, va saber aprofitar-ho i, a més, posar-li una música tan preciosa i adequada que va fer que fins a dia d'avui se'ns posi la pell de gallina escoltant-la. Doncs aquesta història ens parla de Lucia Ashton, que és una joveneta mentalment fràgil que es veu atrapada en una disputa familiar als turons del Lammermoor de l'Escòcia del XVIII. Es tracta d'una clàssica confrontació per qüestions econòmiques i de poder. D'una banda tenim els Ravenswood, que ho han perdut tot.
Ai, pobra.
I per l'altre tenim els Ashton, els de la Lucia.
Ui, els Ashton tenen nom de calés.
Correcte, s'han fet rics i no només això, sinó que s'han quedat amb tot el que tenien els Ravenwood.
Ai.
Clar, què passa? El odio está servido.
Clar, tu diràs.
Esto es mucho peor que Romeo y Julieta porque aquí hay dinero de por medio.
Fatal.
Claríssim, d'acord. Què passa? Doncs que arriba una guerra i els Ashton, que eren tan rics i poderosos, l'estan perdent.
Compte.
Xan, xan, xan. Aleshores, què passa? Doncs que el germà gran de la Lucia, l'Enrico, decideix casar la seva germana petita amb un pa i un pasta per intentar sortir d'aquell jardí de la millor forma possible.
Mm?
Però el que no sap Enrico és que Lucia s'està veient en secret amb qui? Doncs amb el seu pitjor enemic, amb Edgardo Ravenswood.
Ai.
Claro.
Fatal.
Què passa? Lucia i Edgardo són Romeo i Julieta d'aquesta equació.
Sí.
Ho veus claríssim?
Sí, sí, sí.
I com no podia ser d'una altra manera, doncs què passa? Que s'estimen amb bogeria i serien capaços de morir sense dubtar-ho pel seu amor. Cada fet, el que estàvem escoltant abans, és quan ella va trobar el seu estimat. A ella se li apareix un espectre, l'espectre d'una dama que alerta havia estat obligada a casar-se i després va ser assassinada per aquest marit.
Ai.
Així que l'auguri de la mort que deies i la tragèstia estan presents des del minut zero.
Clar, i què diu la Lucia tot plegat? Perquè, clar...
Què ha de dir? Doncs es nega en rodó amb casar-se amb un home que no estima.
Ara.
Home, què és
això? Ara t'he vist.
Clar, no. Dice, jo no, sin amor, no.
La dona empoderada.
Sí, però no.
Ah.
No, lo del empadronamiento no s'estilava en el 18,
no,
t'han venido arriba.
Vale.
T'has venido arribíssima.
Sí,
què passa? Que no, que el germanet comença a insistir, però molt cansino. Mira, tu te casas porque yo lo digo, así que empadronamiento nada. Y la paparrucha del amor a mí no me importa. Tú eres soltera y debes casarte, punto.
Ai,
¿por qué?
Total.
Porque lo digo yo.
Mira.
Clar, què passa? Que ella se sent atrapada i li acaba confessant que està amb l'Edgardo, l'arxinèmesis dels Ashton. Clar, i a partir d'aquí ja tot es lia... Se lia parda. Mira que aparentment sembla que Enrico s'ho pren bé. No s'ho pren tan malament. Diu, ah, bueno, ok.
Mira.
Mentira.
Res.
Aparentment. Ah. Per què? Perquè el que decideix fer per la seva pobra germaneta és un engany enorme per fer-la sentir sola, humiliada i disposada a complir amb la seva voluntat. O sea, peor que hacerle luz de gas. De cabrón, vamos, mala gente, malaje, muy mal, señor. Què fa? Doncs la convenç amb falses proves i testimonis de que el seu estimat Edgardo està amb un altre. I què passa? Doncs que la pobra Lucia el creu. Per què? Doncs perquè estima el seu germà i perquè en cap cas se li passaria pel cap que pogués dir una cosa així només per fer-li mal o per aconseguir els seus propòsits, evidentment, perquè ella sí que és bona gent.
Clar, clar, clar,
clar.
És així.
Així que aquí la tenim amb el cor absolutament trencat, però accedint per acontentar tant Enrico com a la resta de la seva família a casar-se amb aquest paio dels calés.
Tragèdia.
Ho notes?
Sí.
Lo percibes?
Ella està trista, eh?
Joder, trista. Hòstia. Està fatal. Està muy mal, Joan.
Està derrotada.
Sí, sí, és que aquí ja està delirando la pobre, eh?
Clar.
Aquí ja
està... El que jo estimo m'enganya, m'he de casar amb un que no m'agrada. Imagina't.
Clar.
Clar. És horrorós, això.
Clar. Clar, bueno, terrible, terrible. Clar, sent que tothom s'està aprofitant d'ella i que ella és un peón en una guerra que ella tampoc entén de res, perquè ella si quiere ir als turons a fer l'amor i a ser feliç,
fixa't.
Comprens?
Lucia de mal de amor, es podria dir.
Post.
T'ha agradat aquesta?
M'he roto.
No comentis
roto.
Aquest acudit als teus, als teus cercles d'òpera, perquè...
Tarde, lo haré. Vinga, va. Que ja hem parlat de tragèdia, ho hem dit des del principi, i ara ve la part més fosca. Just després de les núpcies, Lucia s'assabenta que tot era un engany. Perquè dius tu, mira, l'han enganyat, són tots unes desgraciats, jo sigo con mi vida. No.
No, eh?
No, no, no. Ella s'assabenta que l'han enganyat de tot i que Edgardo no està amb cap altra dona i que, a més, té el cor trencat en mil bocins perquè, evidentment, ella s'ha casat amb una altra. Clar, Ja. Tragèdia màxima.
Clar.
La tenim allà, que el seu amor s'ha perdut. El seu germà l'ha enganyat. I ara, a sobre, està condemnada a un matrimoni que l'esgarrifa. Perquè aquest senyor, aquest pasta tenia. Ja, fin. Para de contar.
Ja està, eh?
Ja està. Era un guerrero testosterónico de que no.
Ni guapo, ni agradable, ni res.
Ni que ho fos, ella tampoc ho veuria. ¿Sabes? Estava in love con otro. Qüestió. Just en aquest moment, quasi igual que li va passar al propi Donizetti, Lucia, evidentment, perd el cap.
L'escoltàvem, aquella música suau. I de cop, pam, la tragèdia.
Jan, la bogeria de Lucia. Perquè durant la nit de noces, veient ella el seu destí, completament desesperada, tal i com la estem sentint, assassina el seu marit allà, llit de noces. Clar, diu, jo perder la virginitat. No, adiós. No. Sabes què? Muere.
Fora.
Fora. Així que el mata completament embogida. I clar, després d'haver-lo matat... Ai, va, Dios, que l'he matat.
Clar, que... això té conseqüències, eh?
Ui, clar, si ja no estava muy bien, Lucia, que estava ja fràgil,
sí.
Tu imagina't, tot ensangurada, el sí, marido sí. Muerto en la cama.
Ai.
Clar, ella acaba, comença a delirar, tal com l'estem sentint aquí, i acaba morint ella mateixa, presa d'aquest absolut deliri, en el qual no fa més que cridar el seu autèntic amor i pobre. Assumir en retrobar-lo a l'altra vida.
Fixa't.
Horrorós, Joan. Drama sí, sí, sí. Gordo. O sea, piel de gallina. Romeo i Julieta, però pitjor. Ah, és el que et deia, clar. Tu, ara figura't la tragèdia de veure una núvia tota de blanc, impoluta, i ara tota coberta de sang, en plan carri. A més, clar, és que és això. Després dius, sí, todo se inventó los... de calles, no? Lucia ja estava ahí.
Clar.
Basado en hechos reales, te'n recordes, eh?
Sí, sí, sí.
Ah, amigo. Clar, allà tota coberta de sang. L'home amb qui l'han forçat a casar-se, allà, mort. I a sobre, cantant amb aquesta delicadesa i amb aquesta bellesa... Te'n roba l'alè? És que se't trenca el cor, perquè, clar, la dicotomia entre el que acaba de passar i el que està sonant te romperà la cabeça.
Perdona, titular. Empatitzes amb la boja.
Home, per suposat...
Evidentment.
Home, per suposat... No mateix a nadie, por favor.
No, home, no.
Vale? No és el missatge que volem transmetre. Esto está muy bien verlo en ficción. Però, vamos, així acaba. Amb ella morta i tot fatal i amb una sensació, com deies tu, d'injustícia i tristesa infinita.
Èxit, això, eh?
Mare de... Has vist com la cridava?
Sí, sí.
Edgardo, ja no està. No, no. Ja
va,
està.
Mira, hi torna.
Ai. Clar, i això és el final de l'òpera. Quan sí, ja porten sí, dues sí, hores sí, cantant... Sí, sí. Oye, canta't esto, querida.
Clar.
Nada, fácil. Nada.
Bueno. Gorgoritos.
Què va passar? Doncs que l'estrena va ser un exitazo. Clar. Però, fixa't, que després, com que era una obra tan difícil, es va considerar que era res, un pur lluïment de les sopranos amb coloratura. I com que no érem tantes ni tan bones, fixa't que l'obra es va anar oblidant i convertir-se en una obra poc coneguda del repertori.
Sí.
Tu pots creure? Sí.
Això ha ressorgit una mica.
Clar, què va passar? Doncs que després de la Segona Guerra Mundial, algunes sopranos potentíssimes, com la que ara estem escoltant, la immensa, la grandíssima Maria Callas...
A sus pies.
Clar, van començar a interpretar-la. I què va passar? Pues a sus pies.
Clar.
Que el públic va dir... Un momento.
Què és això?
Què és esta maravilla?
Clar.
I són precisament elles. O sigui, no és el compositor, no és la història, no és... No. Són elles les que li retornen a Lucia di Lammermoor tota la seva glòria tràgica original i des d'aleshores s'ha convertit en una referència i en una de les òperes més representades del món. I a la gent com que no li sona, a la gent que no és del circuit, no la coneixen, però us dic que és...
No, mireu-la perquè...
Brutal!
Sí.
La música és preciosa, la història és fantàstica, trepidant. I a part de ser música preciosa, ja ho heu vist, és com una banda sonora, xan-xan, torrant, flum. Hi ha un instrument fantàstic que es va inventar Donizetti, que era l'harmònica de vidre,
veus?
Que fa uns sons que fa... Mira.
Com fa això?
Tu, bueno, jo no soy una buena harmònica de vidre, ¿vale? No, se me da bien. Que vamos, que té instruments inventats. Voleu fer el favor d'anar corrents, agafar Kleenex i mirar aquesta meravella, perquè us ben juro que no us deixarà indiferents.
Maria Broncova, moltíssimes gràcies. Fins a proper dilluns. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel... Els dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Sis minuts i mig que passen de 6:15 de la tarda. Atenció a aquesta notícia que m'acaba de passar la nostra companya d'informatiu, Sílvia Muñoz. Una falsa alarma de bomba dins d'un tren obliga a desallotjar durant uns minuts l'estació de Plaça Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís i han ordenat aturar la circulació de les línies R1, R3 i R4 per fer les comprovacions a l'interior dels trens. El servei, però, ja està restablert a aquesta hora. Us ampliarem des dels serveis informatius d'aquesta casa a les 6 de la tarda i al Sense Distància tota aquesta informació. Abans, però, Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ho dic perquè, clar, veiem una cosa. Tu normalment vens a les 5 de la tarda d'aquest programa.
Uh-huh.
Avui has entrat cap a 2:15, precisament perquè eres en un d'aquests trens.
No.
No?
Jo era un R2.
Val.
Però, bueno, clar, jo no sé si és
clar,
per això...
Clar, deu haver afectat tota la circulació.
Com sol ser habitual, també et dic, eh? O sigui, com...
Sí, però home, però no per avís de bomba.
No, evidentment no. Jo crec que un ja n'ha viscut un parell d'aquests, eh? Jo crec,
sí?
Ja...
Sí,
és que hi havia una època que agafava el tren cada dia, llavors vulguis o no, com... Val. També et dic, no hi ha massa diferència, perquè és veritat que arriba a estar igual. Vull dir que...
Sí, sí,
que preferiblement millor que sigui per un tema de logístic i no això, però vaja.
Tornem a remarcar-ho per si de cas, eh? Una falsa alarma de bomba, així que tothom tranquil, que no ha passat res. Els Mossos l'únic que han fet és investigar-ho tot plegat per a certes línies de tren i mirar com ha anat tot. Com dèiem, des dels serveis informatius d'aquesta casa, a partir de les 6 de la tarda, us n'informaran de tot plegat, amb tota la informació que hi puguin recollir. Ara sí, Leo, va, de què ens parles avui?
Bueno, avui venia a parlar una mica com de Kierkegaard i la veritat.
Ui, la veritat.
Fa uns mesos vaig parlar de Kierkegaard.
Saps som a punt de començar campanya electoral, eh? De nou?
En sèrio?
Clar.
Ai, quin mal
de cap. Bé, 23 de juliol i en...
És veritat. Bueno, ja estan a saco, ja.
Sí, ara és precampanya.
Porten tota la maquinària, ja.
Ja comencen. Per tant, per la veritat, ho trobo excels, un dia com avui.
Sí, no, quasi revolucionari. Però...
Ara m'he semblat a un altre conductor de programa.
Excels. També et dic que la veritat de la que parla Kierkegaard, per desgràcia, no ens ve massa bé amb el tema polític, eh?
No?
En aquest sentit, no.
Que és d'aquells que s'ho carrega tot.
No, no ben bé, però sí que és veritat que sobre el tema de la política i la veritat i tant més, potser és interessant, un dia parlaré, podria parlar d'això abans d'acabar, un altre dia estaria bé,
val,
sobre el tema de la postveritat, de com es construeix tot això, tota aquesta pesca, i de com cauen els fets i com deixen d'importar els fets, i després un tema bastant interessant, però precisament Kierkegaard és un d'aquells que se'ls acusaria d'introduir aquesta falta a la veritat d'alguna manera.
Ui.
Perquè a Kierkegaard l'hem de situar, històricament, com sempre, no? Kierkegaard es situa al segle XIX, és danès, és un autor danès, escriu en danès. I...
Ho tenen els danesos, això, eh?
I va estar... Ell era... Estava nascut a una família pietista,
sí,
diguéssim, de la branca protestant, i ell, el seu pare era un personatge bastant peculiar, eren molts fills, i el pare com que li va posar les banyes a la seva dona, i ell es pensava que havia rebut una condemna i tots els seus fills es moririen abans dels 27 anys, cosa que es va complir, excepte per dos. I llavors, com que Kierkegaard es diu sempre que és com, d'alguna manera, el pare de l'existencialisme, encara que ell no és pròpiament existencialista, però com, comença a parlar de l'angoixa, del dolor i de més. Però l'interessant de Kierkegaard és que es situa un moment on comença a haver-hi un procés de pèrdua, diguéssim, d'alguna manera, de fe dintre de la pròpia religió. No sé si m'explico. És a dir, en el segle XIX, a partir de la filosofia hegeliana i de la introducció a la modernitat, diguéssim, la religió, en el seu cas protestant, però tant de la catòlica com la protestant, entra en un estat molt complex on la ciència, diguéssim, o el procés de racionalització i d'industrialització es va obrint pas, i d'alguna manera com l'Església cada cop va quedant relegada a una posició més secundària i es va perdent la fe, d'alguna manera, o el compromís amb la fe, no? I això és una cosa que Kierkegaard identifica i critica molt. Kierkegaard li critica molt fortament a l'Església danesa, bàsicament, el que ell diria, tindrà una fe com tíbia, no sé si m'explico. O sigui, com basar-se en quatre consells i de més, però perdre una autèntica relació amb la fe i allò diví o allò sagrat, no? Que Kierkegaard li diria que t'ha de generar com aquest temor i aquest tremolor. I la qüestió aquí de...
Ja l'has deixat anar a la falqueta, eh?
És que a l'hora de teatre anar per aquí.
Sí, eh?
Clar, o sigui, el títol està tret d'allà. I la idea de Kierkegaard, ell, per arribar al tema de la veritat, tots els autors, com sempre dic, filosofen en contra d'algú, sempre, no? Sempre tu filosofes contra algunes idees establertes. I Kierkegaard pensa en contra de Hegel i els hegelians.
Val.
Per què? Per un motiu fonamental. Aquí vull deixar clar que parlo de la recepció de Hegel i els hegelians més que del propi Hegel i la seva obra, que això és una cosa que passa molt, d'acord? El problema que tenen els hegelians és que tenen una romantització de la història, que això ho he dit jo moltes vegades aquí, com que la història passa a ser com algo majúscul i hi ha com un gran procés necessari universal, i el problema que veu Kierkegaard aquí és que diu, i on queda l'individu? És a dir, si tots formem part d'una història que necessàriament té un camí determinat, on queda l'individu? No? O sigui, com...
Clar.
On el deixem, no? O sigui, com que filosòficament té molt poca importància, llavors, no? I Kierkegaard identifica això, que evidentment això té a veure amb la irrupció de l'individu modern, o sigui, una cosa no treu l'altra. I llavors, com, diguéssim que tota la filosofia sempre ha operat en dos planos, no? Que és a Hegel passa molt, que és l'universal, el particular i el general, d'acord? Que és com, lo general seria lo ètic, i lo particular seria com l'individu, no? I llavors, com a la filosofia hegeliana i tota la filosofia de l'època, diguéssim que el particular està en una situació com de inferior al general. És a dir, com que tu com a... La teva part particular s'explica a través de lo general, no al revés.
És a dir, jo com a ser m'explico per la comunitat en la que formo part?
La comunitat, el procés històric i demés. O sigui, com la teva individualitat és com secundària, diguéssim, en aquest sentit, no?
Val.
I...
Secundària o és que s'explica a través de...
Secundària i s'explica a través de...
Val.
O sigui, com té una posició com més rellegada, no? D'alguna manera. I això serien com els dos plànols que després com Kierkegaard atribueix a l'estètic i l'ètic.
Val.
No? En el sentit que, per exemple, l'estètic seria, per exemple, ser un picaflor i l'ètic és el matrimoni. per Kirgo, no? Però és que hi posa aquest exemple, diguéssim.
Val.
O sigui, com l'estetes aquell que va tenir relacions perquè disfruta com de l'amorillo i de més, i el pla ètic vol dir el compromís del matrimoni i de més, però per Kierkegaard el matrimoni és un amor pagà, no és purament cristià.
Per entendre'ns, Kierkegaard mai el volíem a Tinder.
Ell sí.
Sí?
Clar, perquè ell és molt narcisista i escriu sempre pseudo-autobiogràficament, totes les seves obres estan dedicades a un amor que va tenir, però que ell el va deixar.
Clar,
perquè...
però és picaflor, això?
Clar, però ell era un picaflor autodestructiu que no tenia... Era un picaflor que no picava. Que va picar un cop i va dir no picaré mai més,
val,
però tampoc es podia comprometre. Tenia un percal muntat important. Sí, sí, no, hi ha... O sigui, com les biografies de Kierkegaard, jo les recomano molt llegir, són molt divertides,
val,
són molt interessants, però... Ell té una sensibilitat molt religiosa,
uh-huh,
no? I a Kierkegaard li obsessiona Abraham i Isaac.
Uh-huh.
No? Abraham com a la figura del pare de la fe, no? Com a la, sí, figura com de la fe per antonomàsia, i està obsessionat amb la història d'Abraham i Isaac. No? I Kierkegaard, d'alguna manera, no es deixa de preguntar per què, quan a Abraham se li demana que sacrifiqui el seu fill, uh-huh, no es qüestiona res... No diu res i simplement ho fa. Es prepara, surt de casa i es tiren 4 dies fins a arribar al Monte Moria. Mm. O sigui, Kierkegaard no es para de preguntar per què no diu res. O sigui, per quin motiu no parla? No diu res, no es comunica amb el seu fill, no, amb la seva dona, no entén res.
En principi per fer cega, no?
Exacte. Però llavors, com, de manera molt paradoxal, que això és brutal, el llibre de Tamor i Tamlores on analitza això,
mm,
no es para de preguntar... Ell, per exemple, identifica la hipocresia de l'Església protestant en el seu context de Dinamarca, perquè diu, si qualsevol creient avui en dia fes el que faria Abraham, se'l tractaria de boig. I el capellà aniria a parar, el pastor aniria a parar, uh-huh, el que va actuar d'aquesta manera, perquè, uh-huh, va assassinar el seu fill. Llavors, Kierkegaard no es para de preguntar què és el que està passant aquí amb Isaac, o sigui, amb Abraham, què està passant. I llavors, arriba a la conclusió de que hi ha un tipus de... Hi ha alguna cosa que no es deixa explicar a través d'un procés causal. És a dir, perquè tot lo general i particular s'explica per una cadena de acontecimientos, diguéssim. O sigui, com, uh-huh, que A porta B i B porta C, i és tot com una gran cadena, no? La història és una gran cadena necessària. Llavors, Kierkegaard s'adona que hi ha algú que trenca aquesta concatenació de coses. Que hi ha algú que no es deixa... No entra dintre de la màquina de la necessitat, i precisament... Ell creu que és, en aquest sentit, la veritat religiosa. Per Kierkegaard, la certesa que té Abraham, aquella veritat, no es pot explicar dintre d'un procés dialèctic. No es pot explicar racionalment. Diguéssim, la racionalitat no està operativa en el cas de la veritat religiosa, en aquella certesa. I, precisament, el que li interessa a Kierkegaard, d'aquesta veritat, i precisament per això no pot parlar, és que és una veritat radicalment singular. Vull dir, és una veritat que precisament parla de la singularitat de cada un dels individus, i com el llenguatge és una cosa que es dona sempre en el pla general o ètic, és incomunicable. O sigui, la veritat singular per Kierkegaard és incomunicable. Per què és singular, precisament? Perquè no, res se li assembla. O sigui, no, és incommesurable en aquest, uh-huh, sentit. No es pot comparar a res. I llavors, en aquest...
Clar, entenc que Kierkegaard el que està fent a través d'aquest missatge singular, uh-huh, que explica ell, és intentar explicar la fe. I la fe no s'explica.
Clar, o sigui, com...
No? És una cosa així?
Una mica per aquí, perquè contra el que està lluitant Kierkegaard, sobretot, uh-huh, és el que ell diria, el que parlarem d'un procés de racionalització de la fe. No, en el segle XIX, uh-huh, sobretot amb la filosofia de la religió de Hegel i tots els hegelians posteriors, i hi ha molts pastors, són grans estudiosos de Hegel i grans estudiosos de la teologia i de la filosofia, i donen causes racionals a la fe, i d'alguna manera Kierkegaard és un gran teòleg, l'interessa, té uns textos preciosos sobre el tema, que jo recomano molt llegir, són molt, uh-huh, macos, els seus discursos edificants són, uh-huh, preciosos, però ell en cap moment vol donar una justificació racional de la fe. Ell lluita contra la justificació racional de la fe, que és una cosa també que entra en molt conflicte amb la tradició catòlica, per exemple, aquí hi ha un tema molt interessant.
Val. És a dir, si aquest senyor hagués nascut al segle XXI a Catalunya,
uh-huh,
posem-ho així, ara ho estic complicant, vale, jo, vale, vull facilitar-ho i ho estic complicant.
Bueno, però vaig intentar, aviam, què.
i tornés a posar aquests tres àmbits sobre la taula, el particular seria jo, no?
Sí.
O seria un individu?
Sí, tu per exemple, sí, tu està bé.
Val? El general seria la comunitat catalana, per entendre'ns.
Vale, vale.
I el singular podrien ser... Ara se me'n va la castanya, les xarxes socials?
No.
No.
No, diguéssim, el particular podria ser tu. Però s'ha d'entendre que el particular, general i singular no són tres esferes. Això és una cosa que s'ha d'entendre, que no són tres coses aïllades. O sigui, són...
No, no, interrelacionen entre si, eh?
Són com coriginàries, diguéssim. Val. Són com... Les tres formen part alhora, no?
Uh-huh.
I diguéssim que el particular és l'expressió del tot en algú concret, diguéssim, d'alguna manera. O sigui, que tu ets un particular, no? I per suposat que, al general, a mi m'agrada més entendre-ho com a ethos. L'ethos, no? O sigui, com allò ètic, com allò... Com... Podríem dir que, en general, és la cultura.
Uh-huh.
No? L'esperit del temps, la cultura, jo crec que és una bona manera d'entendre el general. És a dir, com la sèrie de... O sigui, com la comunitat catalana, no en tant que comunitat ni ètnica ni demogràfica, sinó en tant que comunitat cultural...
Uh-huh.
Sí que tindria sentit llegir-ho d'aquesta manera. I lo singular seria la gran incògnita. És a dir, lo singular seria allò que es resisteix... Aquesta és la idea. O sigui, lo singular és una cosa que apareix, que esdevé. No és una cosa que tu busquis, és una cosa que esdevé. Cada cop apareix en algun moment i es resisteix a ser explicada per l'altre. O sigui, és una alteritat. Una altra, no? En aquest sentit, per això crec que l'assimila a Déu. Perquè és una altra tan radical, és tan radicalment altra, que resisteix a ser inscrit dintre de l'ordre particular i general. És a dir, quan lo singular apareix, vull dir, trenca l'estructura. O sigui, com fa una obertura radical,
val.
I en aquest sentit et vindria a dir que tu potser ets algú més... que allò que ets de particular i allò que...
N'hem parlat moltes vegades, eh? Per tant, ho torno a posar sobre la taula. Trec de lo singular les xarxes socials, però podria ser lo singular... allò que hem parlat tantes vegades en aquest programa, tu i jo, que tenim la percepció de que està canviant alguna cosa a la societat, però no sabem cap on s'encamina, cap a una altra mena de sistema, etc, etc, i no sabem ben bé per què està apareixent, però està apareixent.
Això, mira, tristament, tant de bo podries dir que sí, però diguéssim que...
I perquè això està obrint una escletxa. Ara, cap on anem, no ho sabem.
Clar, però és una escletxa que jo crec que s'explica des de la pròpia... O sigui, com per desgràcia, per Kierkegaard, no per mi, diferent. Diguéssim que aquest canvi... O sigui, com... Una cosa s'ha d'entendre, que el particular i general, en aquest cas, o l'estètic i l'ètic, o com li vulguem dir, no són estructures estàtiques. És a dir, quan hi ha un canvi de sistema, per dir-ho d'alguna manera, no és que hagi aparegut algú singular. O sigui, com en aquest sentit, segons quines lectures podríem fer, Zambrano, o... Per exemple, el Masies, en aquest cas, seria com un element singular que provoca un trencament. Fent aquí un... Crec que Gorno diu això, ho estic dient jo ara.
Sí, sí, sí.
Però, en el cas contemporani, jo crec que s'explica més a través de l'estructura particular general, perquè crec que... s'explica dialècticament. És a dir, quan Hegel, per exemple, fa la seva filosofia de la història i explica dialècticament els processos històrics, clar, hi ha canvis de règim.
Sí, clar.
I canvis de paradigma. I canvis molt profuns, no? Passem d'un món aristocràtic a un món feudal a un món d'estat modern. I això s'explica dialècticament, aquesta és la idea. Perquè tot tendeix a esgotar-se. I llavors les contradiccions... i generen la necessitat d'una nova síntesi. I en el nostre món contemporani, diguéssim, hegelianament parlant, fent un hegelianisme patxutxo, o sigui, molt, molt fluix i que et dic que se'm prengui en sèrio, diguéssim que les tensions, les contradiccions, ens encaminen a una obertura diferent o a una conseqüència diferent. No? I perquè, clar... Parlar de singular i parlar de món és una cosa contradictòria. Diguéssim que, en aquest sentit, per molt que no acabés sent pietista, ja lo singular només és... O sigui, com lo singular només pot ser un individu particular en algun concret. És a dir, és un instant que no es pot explicar cronològicament, no forma part... O sigui, és allò... Mira, una bona manera perquè tothom ho entengui.
Va.
Lo singular és allò que està fora de la història.
Val.
Ha estat fora de la història, no entra dintre del temps. És un fora de sentit. Per això no es pot parlar, per això no es pot explicar discursivament ni racionalment. El logos no entra aquí. No entra la paraula. Entra la... És un instant que està fora de...
Val.
I per això trenca l'altre. Crec que ara ha quedat ben
tancat. Ara sí. Entès tot plegat, què? Anem al tuit?
Anem al tuit.
19 de juny.
Quan és 19 de juny? Fa 7 dies, una setmana.
Fa una setmaneta, a 11:15 de la nit.
Vale, vale.
Estudiante de filosofía descubre la palabra doxografía y se convierte en el mayor engreído petulante que has visto jamás.
Això va per mi mateix, també. Sí, això, com diuen els joves, és una projectada.
Molta gràcia, aquest tuit.
És bastant bo. Perquè saps què vol dir doxografia?
Em falta... Espera't, eh? Ah. Em falta molta gràcia que t'hagis dit el mayor engreído petulante que has visto jamás i de cop en aquest programa diguis... És molt bo, aquest tuit.
Ja, ja, és veritat, és veritat. És veritat.
Què és doxografia? No sé, no tinc ni idea.
Doxografia és, o sigui, com... És el que es fa a filosofia, que bàsicament és història de les idees. O sigui, com la doxografia és... La gent es queixa molt, jo em queixava també abans, de que tu res la carrera i, clar, a tu no, ningú, o sigui, com tu res la carrera i ningú et diu, vinga, va, pensa que és el bé, pensa que és la justícia. No, et poses a estudiar Plató, et poses a estudiar Aristòtel, et poses a estudiar Descartes, et poses a estudiar Kant, et poses a estudiar qui toca, no? I la gent es queixa molt d'això. Perquè, a vegades, la doxografia pot ser abusiva, no? I ens podem convertir en el que Nietzsche dèiem que som homes cranc, no? O els bibliotecaris que tenen xepa de mirar a terra i són incapaços de mirar a l'horitzó, no? A l'erudit, diguéssim, no? Hi ha el risc de caure en un erudit i no en un filòsof i ser un acadèmic comentarista, que d'aquests en coneixem molts, evidentment, i això existeix a l'acadèmia, no?
Sí?
Així com, home, sí, podria dir noms i cognoms i ser-me, però potser no és intel·ligent, perquè hem de rebre punts per després aconseguir més punts, per aconseguir papers que et donin punts, que ningú llegeix, per poder aconseguir una plaça, per fer més punts, i tindrà doctorants que han corregit els exàmens.
Això que fas aquí et dona punts o no?
Ni un.
Vaja.
Necessitaria punts a congressos que he de pagar per anar-hi.
Imagina.
Això és magnífic. Imagina. No, però això de la doxografia és problemàtic, perquè... Clar, si fem història de les idees, quan pensem? No? Uh-huh. És una mica com aquesta crítica que es fa, però la penya que... Si, això és el de l'estil. Tu per pintar has d'aprendre a pintar. I com aprens pintant? Imitant. No? Clar, o sigui, com sí, tu per aprendre a pensar has de veure què s'ha pensat.
Clar.
No s'ha de ser... Això, m'encanta aquesta frase de... Si et penses que és nou és que no has llegit suficient. És a dir, com, si tens una idea original, bueno, busca per allà que hi ha gent que ho haurà fet millor que tu.
Leos Pluga, moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent, que vagi molt bé.
Apa-li!